aprender a fumar.
Aprendí a fumar. Ah,
no es tan difícil. ¿Hay coaches en Estados Unidos que
Bueno, no es difícil, pero
tú eres rubia natural.
Y ahora soy rubia, que me ves pelinegra.
Hombre, entiendo por rubia. Más fácil, ¿el pelo que llevas ahora es teñido o es tuyo?
No, es mío, pero, o sea, ¿qué es lo que quieres?
No, saber si eras rubia.
O sea, ese pelo te salió a ti así.
Lo que quiero saber, Sofía.
¿No naciste con ese pelo de ese color? ¿Te lo teñiste?
No.
Ah, bueno, entonces, ¿por qué me lo voy a teñir yo? Ah, tampoco te gusta.
Es una mujer muy valiente y muy emprendedora. Has creado, pero has creado también líneas de ropa, perfume, decoración, una productora, una agencia de representación. Siempre te has buscado la vida, pero tienes un montón de empresas. Supongo que hay gente que te la lleva porque
no haces nada. ¿Por qué?
No, es que yo no hago nada, yo todo lo compro hecho.
Bueno, ja veieu una mica com anar l'entrevista. Sí que és veritat que la corba va ser boníssima, eh? És a dir, la gent es va quedar enganxada.
La gent es mirava això?
I per primera vegada...
Perquè és un gran comunicador.
Sí que és veritat que quan veus l'entrevista... Jo m'ho vaig passar bé perquè ella se'l menja amb patates, però directament.
Perquè ella val la pena.
Ella val la pena, efectivament.
Que envidiosos.
Ella val la pena. Et vaig dir una cosa, Toni. Una persona que va estar de convidat al programa, que vaig estar sopant amb ell recentment, em va explicar que una de les coses que no li va agradar, que no li agrada al directiu màxim d'Antena 3, és aquesta deriva a nivell polític de Pablo Motos. El Bardají, que és el màxim, Javier Bardají, és el màxim responsable conseller delegat. Aquella persona que va anar al programa li va dir: bien, audiencia bien, pero no me gusta como Motos está derivando su programa. Hemos dejado de pasar a pasarlo bien, a crisparnos con sus debates.
Molt bona reflexió.
No,
molt bona reflexió del Javier Bardají.
Lo que passa que el Bardají o Antena 3 mai li dirà res, perquè després veus les dades d'audiència, dia d'Alfonso Guerra. Veus les audiències d'Alfonso Guerra i dius: què has de fer? Pues et calles la boca perquè, mira, a fer rècord.
Però la cadena se la mira aquest senyor?
I tant, ja, i tant.
Si et mires la cadena...
I tant, i tant.
Tot va pel mateix estil.
I tant, i tant, i tant. Bé, passem un momentet. Anem a passar per TV3 perquè ha tornat...
Ara, a bones hores.
Ha tornat al planta baixa.
Bueno, no tenim cap obligació de passar per TV3.
Com que no? No és la nostra.
Doncs no en tenim cap obligació, com ells passen de RAC1.
És la teva.
No és que passin, és que passen olímpicament.
És la teva.
No tenim cap obligació de passar per TV3.
És la teva.
Bé, no, no és la meva, no.
O sigui, ja t'ho diuen,
és la
teva.
Sí, sí. Això d'abans, l'eslògan d'ara no és aquest.
Ah, quin és ara?
Ara no és ni la teva, ni la meva, ni la d'allà. És
la de tots.
És 3CAT.
És 3CAT.
Benvinguts, passeu.
Passeu. Deixa'm passar un moment, perquè hi ha una cosa que em va cridar l'atenció al planta baixa. Porten una nutricionista per parlar de què fer amb els productes de la temporada, eh? Tot això que congelem.
Però què fer amb els...
canelons.
Allò que ens ha sobrat per festes.
Exacte, les escongelem, congelem i tot. Atenció, perquè porten a la nutricionista Carmen Ferrer. Bueno,
I,
no sé.
I què passa?
Bueno, doncs, a veure...
Com anem, Carmen?
Hola, bona tarda.
Bon any. Com va això?
Igualment. Molt bé.
Aviam, tàpers.
Què fem?
Què fem amb tot això? Què hem portat aquí?
Escudella
amb galets.
Canelons.
I els canelons. Val. Començant amb l'escudella, va. Aquí hi ha l'escudella amb els galets. Això es pot congelar així?
Lo vas a separar.
Sí, no?
Pero, a ver, hay dos temas en congelar.
En castellà?
Aquest és el tema.
A TV3 en castellà?
Aquest és el tema.
Des de quan?
La gent va començar a les xarxes a criticar, de dir: ostres, portes una nutricionista, home, si comença a parlar en català, que acabi parlant tot l'espeech en català. Quin sentit té portar una nutricionista que la faci l'espeech en castellà?
Serà que no n'hi ha en català.
I la gent l'estava criticant, i jo després faig la reflexió. Si tu muntes TV3 com una cadena per recolzar la cultura... L'idioma, les costums del poble català, ostres, porta una nutricionista que parli català. Euskal Televista té una cadena que parla 24 hores en euskera.
Sí.
24 hores. I té claríssim quin és el concepte. Una en castellà, una cadena, la 2, i la 1 en euskera.
Claro.
Hòstia, porta la Montse Folch, porta alguna nutricionista que parli català. Quin sentit té? És que no ho entenc. Això és una regla número 1 de TV3.
I aquí també ho feu.
La prioritat és el...
Aquí també ho feu.
També.
Que més d'una vegada tinc d'escriure, de coses que dius.
Sí, sí. Però és diferent. Però és diferent. Però és diferent.
No. L'has vist, eh?
Vaja.
Aquí, a la més mínima, a la més mínima te hablen en castellano.
Però és diferent.
A la més mínima te hablen en castellano.
Però és diferent.
I nadie aquí ja dice nada. Todo mundo se calla.
No, però...
Ahora. Luego, según la cosa, levantamos la TV3.
Però és diferent, perquè això és una empresa... Escolti'm, això és diferent, perquè és una empresa privada. I això és una televisió pública.
No, no.
I la televisió pública ha de fomentar la llengua. I la cultura.
És que els estatuts de TV3 ho diu, que serveix per, ha de servir per fomentar la llengua catalana.
A veure, Montse Llussà, que té alguna cosa a dir al respecte.
Sobretot, a partir de Gerard Jiménez ens diu que la Carme Ferrer és una crac de la seguretat alimentària. I de vegades, si hem de portar una persona que en sap molt d'un tema, potser ens hem de basar en el que sap, més que en la llengua que parla.
Pues que agafin un traductor simultani. Serà que no n'hi ha.
No,
sigui,
no, però és que tenim la sort aquí a Catalunya que parlem dues llengües, que són bilingües. Per tant, jo entenc el que diu aquesta senyora.
No
és bilingüe, vostè.
No, senyora. No, mai, mai. Mai. Jo nunca hablo en castellano. Jo nunca hablo en castellano.
També us he de dir una cosa, que si algú a hores d'ara no ha congelat l'escudella de Nadal, té un problema. Tant si la congela amb els galets o sense, perquè ja estarà més que podrida.
Bé, aquest era el meu petit...
Exacte, és més, el caldo, el brou, quan el fas, d'un dia per un altre, si el deixes, el deixes a la cuina i no el poses en fred, se't pot fer malbé d'un dia per un altre.
Sí,
ara imagina't tu fer l'escudella Cardoia el dia de Nadal. Deu estar putrefacta, aquesta escudella Cardoia.
Anem al First Days, que fa molts dies que no he passat. Hi ha molta gent de la tercera edat que va al programa. A mi m'agrada molt. M'agrada molt. M'agrada molt, sobretot perquè hi ha gent, hi ha senyors que van al First Days bàsicament perquè volen senyoretes pel cap de setmana.
I ara?
Dame. ¿Qué buscamos? Te cedo la palabra.
Bueno, pues yo buscaba, mantener una relación, pero más sobre todo volcado a los fines de semana, para viajar, para estar juntos, para comer, para cenar, para lo que sea por ahí. Para compartir. Pero luego ya no es decir una relación para vivir juntos, sobre todo...
Només de cap de setmana.
Sí, pues yo lo vi este porque él era un exmilitar, que estaba como un bombón, tenía 70 años el hombre. Sí, pero ahí hubo match, al final hubo match, ella quería lo mismo.
Bueno, Rocco, avui ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, una tarda més, moltes gràcies. A les 4 i 7 tornem, desxifrem l'enigma i Míriam Díaz amb l'actualitat del dia, que entre d'altres passa per saber d'aquests palets que han aparegut.
Sí,
que han
munt de plàstic.
Del mar, sí, munt de plàstic.
Merder.
Bueno, es veu que aquests palets amb això pot fer de tot, eh?
Sí. Perquè l'animal, el peix, es menja aquest palet i després nosaltres ens mengem el peix.
No, dic
que
sí, però aquest és el problema del palet, si és el menja el peix. No, jo em refereixo dels palets aquests, es veu que es fa pràcticament de tot. Fins i tot es pot fer, què li diria jo? Una persona.
Versió RAC 1.
Tens 30 segons per imaginar. Per imaginar-te el futur. O com t'agradaria que fos. Per imaginar-te el món. El teu... o el que heretaran les generacions que arriben. Un demà en què podem fer que les coses passin. Imagina't el que vulguis, el que t'emociona, el que podrem aconseguir. Si en els últims 100 anys la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
La violència masclista és una xacra social que afecta de ple la vida de les dones i dels seus fills. A Catalunya, més de 4.200 dones víctimes reben la protecció i acompanyament de la Creu Roja per ajudar-les a superar els efectes de la violència i refer les seves vides.
Tu també pots ser OnCal. Fes-te sòcia de la Creu Roja a creuroja.org o al 900-104-971.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Com a fotògrafa cerco captar un instant únic. I a les rebaixes un abric molt fashion. Quan cerques, no sempre trobes. Però a les rebaixes del Corte Inglés sempre trobes el que cerques. Amb descomptes en moda, esports, llar, accessoris, llançaria, sabateria. Del 7 de gener al 29 de febrer, les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
RAC 1.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Quatre de la tarda, 10 minuts. Anem a resoldre l'enigma d'avui. Que, per cert, tenim bones notícies per Marc Serra, que, per cert, s'està recuperant d'una engripada. Sí. Bones notícies d'un dels seus grans, podríem dir ja...
Amics, no?
Bueno, està entre amic i conegut. Ara ho explicaré. Abans, però, anem a l'enigma amb la resposta a...
El liti.
De liti. Per Carrie Madison.
Eso es lo que necesito saber.
Tu has de saber, Carrie,
país tengo
on,
que
exacte, on has d'anar a buscar el liti. I demanàvem a tot el món on se'n produeix més d'aquest or blanc o or del segle XXI. Opció A, a la Xina. Opció B, a Xile. Opció C, a Austràlia. O opció D, a l'Argentina. I la resposta correcta on has d'anar a punta, Carrie, és... Sí. La C, Austràlia, és amb diferència, a hores d'ara, el país
Venga.
On hi ha més reserves actives de liti.
Envia 4 drones sí. y 5 batalles de munición, sí, sí, d'acord? Necessitamos invadir sí. Austràlia, d'acord? Hay que sacar tot el liti possible.
Doncs, perdona, però jo hagués dit la Xina, perquè és el lloc, és el país on es tracta més el liti,
sí.
Però no és el país on hi ha més extracció, no?
I ja he posat la Xina per despistar.
No, molt bé, molt bé.
A veure. Que sí, 636 persones.
636.
Han jugat. No, no. I l'han encertada 539. Ara ens falta un nom per saber qui es pot emportar.
L'Encarni, que te'l digui l'Encarni.
134. Uh-huh. 134.
Dius 134 per alguna raó especial.
Perquè són 134 persones a les que me he cargado buscando litio y defendiendo los Estados Unidos de América, joder.
Bravo.
Home, què aplaudiu? La gent que ha matat?
Ha matat a 134.
Home, això està aplaudint.
I vostè està aplaudint.
No, home, però és ella que ho salva tot,
defendiendo el país, defendiendo a gente como tú y tú y tú. Defendiendo a seres... Defendiendo a gente inocente.
Muy bien,
pero disculpe.
Defendiendo la bandera que representa mi país, los Estados Unidos de América.
Y también has pelado a todos los que ibas a la cama. Todos pelados, ¿sí? No queda ni uno.
Esos también los he contado, joder.
¡Oh, spoiler!
Y por ellos me volvería a acostar con 400
Muy
más
bien.
Si hiciera
por
falta.
Por salvar el país.
Por salvar el país. Por salvar a toda esta
los
gente.
Estados Unidos.
Por salvaros a vosotros.
América.
Porque vosotros podéis estar todos tranquilos en vuestras casas.
Claro.
En vuestras jodidas casas. Porque yo estoy aquí al pie del cañón Muy para bien. Defenderos. ¡Joder!
Muy bien, bravo.
¡Viva América! ¡Viva los Estados Unidos de América!
Pero, Carrie, ¿tú has tenido alguna relación amorosa con alguien de este programa?
No me lo recuerdas. Fue un episodio muy... En fin, algún día saldrá esa lista.
Pero si tenemos una inicial, una inicial.
No puedo prometer... Está bien. M.
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 M. M. ¿Qué?
M, no puedo decir más, ¿de acuerdo?
La Míriam o jo.
Marc,
sí, Míriam. Marcelino.
Ah, el Marc i el Marcelí. Ah, vale.
I els Marcs. Són ganes, Marcelí, són ganes, Sí, és sexe... Sexe geriàtric.
Mònica.
Marta.
A veure...
Si n'hi ha un munt.
Ja
Maria.
El tenim?
Però si n'hi ha un munt.
Tots. Amb totes hem passat per
Mira,
la Carri.
Resposta C. És la Irene Cordón... Pigem, felicitats, bravo. Irene, que t'emportes. Perquè és raro, són dos cordons.
Cordón
Pigem.
Però com cordón pijama, no sé.
Mare meva, és un cognom Pigem. Doncs ella ha dit la C, per tant s'emporta la xocolata Jolong i la tassa del programa. Felicitats, Irene.
Bravo.
Irene, en va final.
Bravo, Irene.
Rara.
Doncs obrim amb el que és una... Sí, estarà content Marc Serra de que tot, del que tot seguit explicarà Míriam Díaz. Míriam, bona tarda.
Bona tarda, sí, perquè aquesta setmana parlava amb ell, no?, el dia
del
tema de Reis. Doncs el govern espanyol ha premiat el director de cinema Banyolí, Albert Serra, amb la medalla d'or al mèrit a les Belles Arts.
Sí, home!
Què us sembla?
Bravo. Un aplaudiment per Albert Serra.
Sí, un reconeixement
home, des d'aquí... Moltes felicitats, Albert.
Gràcies. distingeix el Ministeri de Cultura doncs, a les persones i entitats que hagin destacat en el camp de la creació artística i cultural o que hagin prestat doncs, serveis notoris en el foment, difusió sí, de l'art i la cultura o en la conservació del patrimoni artístic.
Sí,
us he de dir que tinc reacció de fa pocs minuts del protagonista del Real. Sí. Com sempre, doncs, el seu estil, sí, l'estil d'Albert Serra.
Bueno, l'estil, clar, és que si no, no seria Albert Serra.
Posa'm a Arrujas, allò de l'exclusiva.
Exclusiva.
Endavant.
Em sembla molt bé, tinguent en compte que em prenc la cosa artística molt seriosament, de fet, és l'única cosa que m'interessa del que passa pel món, el que jo pugui fer, el que jo pugui aportar en aquest tema, evidentment relacionat amb el cinema, doncs em sembla molt bé. Si pues, a algú li ha semblat que el que jo feia i el que jo aportava pues, tenia un valor o tenia un mèrit, pues, molt bé, encara millor. Estimo a tots els que m'estimen i per tant no em puc estar més que content, alegre i satisfet d'aquest premi. No diré que m'ha rescut perquè això no em correspon a mi de dir-ho, però almenys espero ser-ne digne. Fins ara.
Entusiasmat,
sí, un aplaudiment per Albert Serra. Com dèiem, medalla d'or al mèrit en les belles arts. Porta gratificació? Porta...
Diria que sí. Però és que són 37 reconeguts,
doncs a veure, repassem la llista.
Home, mira, tenim també l'actriu Vicky Peña.
Home, un aplaudiment també per la gran Vicky Peña.
Estopa, que fa 25 anys als escenaris, també reconeguts. El compositor i director d'orquestra Antoni Ros Marbà.
Home, un aplaudiment
també. L'actriu Gemma Cuervo, la bibliotecària Glòria Pérez Salmerón.
No el conec.
També la Fundació Victòria dels Àngels o l'actriu Itziar Castro i Maria Teresa Campos a títol pòstum entre els premiats.
Molt bé, doncs Albert, enhorabona.
Sí, bueno, és que m'és igual.
Bueno, ja ho sabem que t'és igual, però aquí has demostrat que no t'era igual, sinó que t'estava...
Bueno, content,
sí. Que t'has satisfet del premi.
Sí, sí, t'estic demostrant que estic molt content.
Sí, sí, bueno, tampoc...
Jo crec que se'l mereix,
Sí, clar, jo crec que també se'l mereix.
Clar, sí. Molt content. Sí,
bé, obrim un segon apartat no tan festiu com és la grip que està disparada a Catalunya als nivells premis a la pandèmia, Míriam.
Sí, el ritme de transmissió és alt. Tenim prop de 15.000 diagnòstics a l'atenció primària en la primera setmana de l'any. Ara la taxa d'afectats per virus respiratoris és de 900 casos per cada 100.000 habitants. Recordem que la setmana passada era de 852 i fa un mes de 614. Per tant, la corba, com sempre diem, amunt. A l'Hospital de Palamós s'han hagut de suspendre operacions per la pressió assistencial i el conseller de Salut, Manel Balcells, però ha parlat de casos puntuals.
A dia d'avui això està passant en un parell d'hospitals i en poques casos. En tot cas, si cal, es farà, si és necessari, però no és una situació generalitzada, sinó que sí que passa en un parell d'hospitals que s'han hagut de suspendre algunes intervencions programades i que es desplaçaran per més endavant.
Avui el diari oficial de la Generalitat ha publicat l'obligatorietat de dur la mascareta als centres i serveis sanitaris. En principi és durant 15 dies. A partir de demà també serà obligatòria arreu de l'Estat. El Ministeri de Sanitat, recordem que tirarà pel dret, malgrat l'oposició d'11 comunitats autònomes.
Hola! Hola!
Hola!
Hola! Hola! Hola. Soy Fernando. Ai. Fernando Simón.
Hola, hombre.
Hombre.
Aquest matí,
hola.
Carmen Cabezas. Ara, aquesta tarda, vostè, van apareixent tots els monstres.
Ya estoy aquí.
Tot el que tenim relacionat amb Covids i grips i pandèmies, van sortint tots?
Sí, sí.
Vamos volviendo.
Perquè aquest matí Carmen Cabezas hi ha estat. Sí. Bueno, una mica més i se'n va dinar amb el Basté.
Ha anat a dinar amb el Basté.
No ho sé, però ho han fet molt curt.
He venido con las mascarillas y con la bolsita de almendras. Que...
Ah, li va decir, sigue comiendo almendras.
Perdón, me ha atragantado. Ya tengo a punto los suéteres de cuello alto para salir por la televisión.
Muy bien.
Y bueno, las estadísticas de infectados...
¿Cómo van las estadísticas?
A tope, subiendo la curva, sube mucho. Estamos llegando al pico. Cuidado que viene el lobo. Caroline, ve hacia la luz. Que vuelven mis ruedas de prensa. Ya estoy aquí.
Ha tornat Fernando Simón, que ahir li van veure el pèl, feia mesos i mesos que no el vèiem. Carmen Cabezas aquest matí al Món a RAC1.
Me n'alegro.
I el conseller de Salut, Manel Barcells, que cada dia em recorda més a Leslie Nielsen. És un home que, bon, està allà, no s'hi munta per res. Tu vas a un hospital, estan que rebenten els hospitals.
Les infermeres fent vaga.
Les infermeres en vaga des de fa ja un grapat de mesos. Ara els auxiliars de tècnics dels hospitals. I escolta, bé, escolta, Leslie Nielsen. No s'hi muta per res, tan tranquil, tot és una cosa puntual. En altres èpoques ja s'hauria de demanar la dimissió d'aquest conseller, però com que, en fi, tot arriba un punt que a nivell polític dona la sensació que tot és una martingala, doncs, escolta, si tu em trepitges la manguera, jo no te la trepitjo a tu. I així ens anem, hi anem tirant, no? Però realment la gestió comença a ser, repeteixo, de Leslie Nielsen. Dit això, anem amb la marató de sang, a veure si tenim alguna notícia positiva.
Dira, estan una mica preocupats perquè aquesta epidèmia de virus doncs els hi aixafi una mica, aquesta marató de donants que comença aquest dijous. L'objectiu és aconseguir 10.000 bosses de sang en una setmana. Anna Milan, del Banc de Sang, no amaga que aquesta alta incidència de grips i refredats pot desdibuixar una marató imprescindible, diu, davant la davallada de donacions que històricament hi ha durant les festes de Nadal. Ara hi ha reserves per 5 dies.
Quan tens la grip o estàs constipat no pots donar sang, amb la qual podem tenir aquest efecte, però justament ara és quan necessitem que la gent més que estigui bé de salut s'acosti als hospitals, perquè és ara quan necessitem.
Per tant, tots els que estiguin sants o vacunats, que han dit que els que es vacunin sí que poden fer-ho, doncs fins al 19 de gener es pot donar sang als principals hospitals catalans. Hi ha 72 unitats mòbils repartides a tot el territori. Calculen que aquest 2024 caldran 260.000 donacions per atendre els 70.000 malalts que necessitaran rebre una transfusió.
Així ens m'agrada, que dongueu notícia i respaldo amb això, perquè s'ha de ser benèfic.
Això serà dijous, no?
Dijous comença, sí.
Dijous ja podeu posar unitats mòbils.
S'ha de ser benèfic.
S'ha de ser benèfic, eh? S'ha d'ajudar, eh? S'ha de pensar amb els altres i ser benèfic.
És que no utilitza bé les paraules.
Sí, sí. Solidari. S'ha de ser caritat.
No, s'ha de ser caritat, no, s'ha de ser solidari.
S'ha de ser solidari i s'ha de donar sang, i ser solidari, perquè demà la puc...
Vostè quants cops ha donat sang?
No puc, jo no puc.
Ah, no, em
marejo,
Bueno, esmarejar-se no és una excusa,
Sí, començo a sentir un pito, començo a veure blanc i me'n vaig, desmaio, No puc, de cap manera.
Jo tampoc em passa igual.
Veig aquella agulla, grossa.
Jo per això d'enviar a les nenes els dic, s'ha de ser benèfic, claro.
Sí, s'ha de ser benèfic.
I elles sí que donen sang.
Clar.
No s'ha de ser solidari, torno a repetir.
Sí, s'ha de ser benèfic.
Ara.
Jo envio els meus llogaters, dels 90 pisos que tinc, per contractes de forçat, que han d'anar a donar sang, perquè tots els llogaters...
No pot posar vostè en un contracte, perquè és una cosa personal i privada, i vostè no pot posar en un contracte de lloguer fer una persona en la seva vida, perquè amb la seva salut.
Està posat a l'epígraf.
Ell està fent un favor a la societat.
I tant. I tots els llogaters tenen el mateix grup sanguini que jo, per si mai necessito sang.
Quin és el
sang,
seu, per cert?
A positiu. I si no volen donar sang, els foto fora el pis, Perquè casa meva ja no vull ser ni solidària egoista, Només faltaria.
Home, és que si no fos per vostè, no sabrien on caure morts.
I tant. Faig una obra de benèfic.
Sí, van molt benèfic, molt.
Sí, cobrant un pastó cada mes.
Bé, anem a parlar dels pellets, que no ens toca directament, però sí que va incrementant-se l'actualitat pel que fa a aquesta mena de supositoris de plàstic que s'estan trobant a les costes, no només de Galícia, sinó també ja d'Astúries.
Sí, ara hi ha
Astúries. I fins i tot, acabo de llegir, que al País Basc.
I País Basc, sí.
Euskadi també han arribat ja els famosos pellets.
Doncs mira, l'actualitat d'avui és que Galícia finalment recula i activarà el nivell 2 d'alerta per aquesta marea de pellets que està arribant ja a més d'una trentena de platges de la seva costa. La Xunta exigeix al govern espanyol que actuï al mar per intentar aturar aquesta nova catàstrofe mediambiental que molts ja comparen amb la del Prestige. I és que ja han arribat aquestes boletes de plàstic, com dèiem, a Astúries, Cantàbria i al País Basc, que han activat l'alerta. La Xunta ha enviat 200 operaris per netejar 1.500 quilòmetres de costa afectada.
Jo crec que ho acabaran el 2050, perquè, clar, 200 operaris amb 1.500 quilòmetres, no sé.
No ve d'un dia.
Dividiu això, perquè, clar, bé, vaig a fer la divisió. Doncs,
mira, toca...
No, espera't, perquè, clar, 1.500 quilòmetres.
Això ho hauries de calcular.
A 7.500.
Però hauríeu de calcular per hectàrea.
Com?
Per hectàrea, per què?
No?
Per què?
Perquè per... O sigui, cada treballador, quanta hectàrea pot fer en un dia?
Perquè hectàrea, estem parlant de quilòmetres.
Quilòmetre de playa.
Sí, de quilòmetres de platja.
Per què merda ara vostè amb l'hectàrea? Ah,
perquè no és el mateix, no és el mateix.
Depèn. Serien 7, no? 7,7. Entre 7 i 8 operaris per quilòmetre, no?
Quilòmetres!
Ja l'hem fet l'enigma, senyor Marcelí.
Sí.
Doncs això, que aquests dies hem vist que de moment els estaven traient operaris i voluntaris amb el que podien, no? Galledes de platja.
Com el xapapota, eh?
Sí, el president gallec, Alfonso Rueda, ha negat que aquests pèl·lets siguin tòxics, basant-se en un informe tècnic que han encarregat, on diu que fins i tot aquests plàstics són aptes per un ús alimentari.
Si és necessària a declaración do nivel intermedio no cangal para facelo, facémolo sin ningún problema. O que se trata é de solucionar esta cuestión, por lo tanto nos farémolo, dende logo, sin ningún problema, sin ninguna dúbida, pero a actuación normaria corresponde ao goberno central, se fai falta esa declaración.
Però en base a què ho diu el president gallec Alfonso Rueda, que no són tòxics?
Doncs es veu que han encarregat un informe a uns experts que no han dit, l'informe no està publicat, s'ha filtrat
avui,
en algun diari digital.
Sí, és que sorprèn perquè avui hi ha una informació que està publicada a Gran Bretanya i diu tot el contrari, que aquest tipus de plàstics, fins i tot les ampolles d'aigua, comporten uns nanoplàstics, que perjudiquen la salut i arriben en el seu moment a perjudicar la salut i
fins i tot entrar a les cèl·lules
cancerígenes. Sí, per això dic que em fa molta gràcia amb la... Bueno, amb la
I hem preguntat en aquesta roda de premsa que ha fet en una de les platges afectades no ha sabut dir ni a qui li ha encarregat ni...
Bueno, per això dic que qui està l'encarregat d'aquest informe? Una vegada més, bueno, es demostra aquí amb quina llibertat parlen alguns polítics en base a què, no?
Sí, sí.
Ja hauria d'haver dit, doncs miri, segons aquest informe publicat i fet per aquests...
especialistes
sí, sí. Doncs aquest és el resultat.
Ell s'ha compromès que es farà públic. Pues,
sí,
veurem aquest estudi, aquest informe que és...
La ignorància és molt atrevida. Què més?
Tenim que la Fiscalia ja està investigant el vessament. Ecologistes en Acció, que han denunciat el vaixell i el capità que va perdre la càrrega. Atenció, el 8 de desembre.
Només recomano que, mira, una tasca que podries fer demà, repescar com va acabar tot el judici, tot el serial del Prestige. Busca-ho com va acabar. Ja et dic jo que va acabar amb res.
Amb res.
Prestige, eh?
Tenim aquest vaixell que va perdre la càrrega el 8 de desembre, estem parlant de fa un mes, a 80 quilòmetres de la costa de Portugal. Van caure 6 contenidors a l'aigua i en un d'ells hi havia 1.000 sacs de pèl·lets, que són, han calculat, 25.000 quilos de pèl·lets que s'han esparcit pel mar. El 13 de desembre apareix el primer sac en una platja de la costa de Corunya i no és fins al 20 de desembre que el propietari del vaixell admet el desastre i diu que assumirà el cost de la neteja. Aquí és on ve la polèmica política, perquè Galícia no activa el nivell d'alerta per contaminació de les platges fins al 5 de gener, perquè la Junta assegura que el govern espanyol no els va avisar fins al dia 3. Moncloa, en canvi, diu que va avisar el mateix 20 de desembre. I tot plegat, doncs, a 6 setmanes per les eleccions gallegues i amb aquest ambient preelectoral. Avui també s'ha sabut que hi ha una carta que la Junta de Galícia va enviar als ajuntaments afectats, on el conseller de Medi Ambient admet que els van notificar el vessament el 21 de desembre.
Per tant, la Junta menteix, tot i que ara venen eleccions a Galícia i suposo que, evidentment, tornaran a votar el Partit Popular i guanyarà per majoria absoluta. Dit això, la pregunta que em feia jo aquest matí és... Bueno, això, què són els pèl·lets? Perquè parlem molt de pèl·lets, però per què s'utilitzen? I per saber-ho hem contactat amb el Miguel Sánchez Soto, que és investigador del Centre Català del Plàstic de la Universitat Politècnica de Catalunya. Senyor Sánchez Soto, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Bé, primera qüestió, què són els pèl·lets? Perquè parlem pràcticament dia i nit de pèl·lets, però no sabem ben bé què són.
Coneixem els de cremar, no? Els de les estufes de llenya, que són molt coneguts, però aquests pèl·lets de plàstic que ara s'estan fent tan famosos, potser no eren tan coneguts, no?
Sí, bueno, això serà el trending topic, no? Bueno, pues els pèl·lets aquests són, de fet, la matèria primera que es fa servir per fabricar qualsevol objecte de plàstic que tenim. És a dir, quan es fabrica el plàstic, per dir-ho d'alguna manera, es fan com espaguetis molt llargs, ¿vale? Com que això l'hem de manegar d'alguna manera, doncs es tritura, es talla i surten aquests pèls, que no és més que un espagueti tallat, perquè ens entenguem.
Mm. I aquest plàstic com es fabrica? És a dir, de què està fet aquest espagueti llarg que després es talla?
Sí, bueno, pues és el polietilè, polipropilè, són, anem a dir, les matèries primeres. El plàstic, això, ve del, en aquest cas, fonamentalment del petroli, i a través de processos químics, doncs, es fabrica una molècula molt llarga, que és el que diem el plàstic, una macromolècula, i quan tenim aquest material, es fon, anem a dir, i fabriquem aquests espaguetis, i llavors es tritura, i surten els pèl·lets.
Aleshores, tenim el pèl·let i expliqui'm quines aplicacions té aquests pèl·lets, amb què s'utilitza el pèl·let?
Sí, pues, com dit, és la matèria primera, per després el posem en una màquina, per exemple, per fabricar ampolles o per fabricar una joguina o per fabricar, no sé, un tàper o qualsevol objecte de plàstic. Normalment això lo incorporem en una màquina que, a través d'un procés de moldeig, doncs donem la forma que requerim. És a dir, el que fem amb aquest pèl·let, el posem dintre d'una màquina, d'acord? Sí. L'escalfem, llavors es fon, i mitjançant un emmullament, doncs acabem donant, tenint una peça amb la forma que volem, no? Amb la forma que tenim a qualsevol objecte de la casa, de l'automòbil o, bueno, a tot arreu.
Una ampolla, per exemple, d'aigua, que és una de les coses que han explicat, que del pèl·let en sorgeix una ampolla d'aigua, quants pèl·lets necessita? Amb un o mig, o com va això?
Oh, no, seria, a veure, una ampolla d'aigua, si parlem de les ampolles, encara que no és el mateix pèl·let que el que ha sortit, perquè els que han sortit són del polietilè i les que tenim d'aigua són d'un altre tipus, són de PET, però una ampolla d'aigua venen a ser uns 30 grams i un pèl·let són aproximadament són uns 20 mil·ligrams, per tant, ara no he fet la divisió, però seria més o menys, ara no sé, 30 grams, 20 mil·ligrams, doncs serien uns, a veure, si seria uns 1.000 pèl·lets, sí, més o menys, aproximadament. Uh-huh. Si he fet bé ara de memòria la multiplicació.
Com, perdoni, m'he perdut aquí.
30 grams és el que cal per fer, sí, una ampolla d'aigua.
Aproximadament una ampolla.
I cada pèl·let són 20 mil·ligrams.
Són 20 mil·ligrams, 25-30 mil·ligrams, d'aquest ordre.
Doncs sí que sí.
Per tant...
1.000, sí, sí.
Però sí que se'n necessiten, si per fer una ampolla, bé, no?
Si és que són molt petits.
Digues, perdó?
No, dic que sí que se'n necessiten per fer una ampolla. 1.000, és que ho trobo molt.
Sí,
no
sí. So, bueno, en un sac d'aquestos que s'han perdut n'hi ha aproximadament 1.000.000.
Wow.
De 25 quilos. En 25 quilos n'hi ha 1.000.000 de pèl·lets.
Clar.
Sí, per tant, o sigui, perdoni, però o sigui, s'han perdut milions de pèl·lets.
Pues si he sentit bé, que em sembla que n'hi ha, en un contenidor n'hi ha com 1.000 sacs o això, pues serien 1.000 milions. Sí. Si és que tots s'han trencat, que no sé si tots els sacs s'han trencat.
Han dit
que suposo
són...
que des de...
No, és que clar...
Han dit que són 25.000 quilos els que s'han...
Exactament, 25.000 quilos, però són 1.000 milions de pèl·lets. Sí, sí.
O sigui, s'han de recollir 1.000 milions de pèl·lets, que això se perdoni, però no, jo ho veig més difícil de recollir 1.000 milions, sí, de pèl·lets.
No, perquè clar, has de tenir en compte que els animals...
Moment, sí, sí. Míriam, digues,
perdoni. No, si s'han trencat els sacs, també he sentit que n'hi ha algun sac que ha arribat sencer, però clar, des del dia 8 de desembre, bueno, ha passat moltes coses, no?
Ja. Yeah.
Suposo que això va en sacs, que no va a granel. Això és una cosa que tampoc... I normalment es transporta en sacs i aquests sacs van dintre del contenidor.
Ja.
Una altra cosa és que vagi a granel o d'una altra manera, eh? Mm. Llavors...
Digues, Míriam.
No, que a més que aquests microplàstics, com que tenen com una forma que semblen ous, no? Molt petits, els, sí, animals els confonen amb menjar, no? Que això també...
Sí, clar, aquest és el perill fonamental, no? A veure, nosaltres, en principi, ningú se'l menjaria, no? I, en principi, això que s'ha dit, el que he sentit, que és per ús alimentari, bueno, el que entenc que vol dir és que el fem servir en objectes que poden estar en contacte alimentari, com ara les ampolles d'aigua o els tàpers o això. Però, òbviament, el perill està en que els animals o els peixos, en aquest cas, doncs, els ingereixin, i llavors aquí sí que ells no distingeixen un pèl·let d'un nou, no?, o d'una altra cosa. I aquest és el problema, que després s'acumula, òbviament.
Ja, per exemple, escoltàvem el president de la Junta, Alfonso Rueda, que, com deia vostè, ha negat que siguin tòxics aquests pèl·lets, però, clar, científics de la Universitat de Columbia han detectat una mitjana de 240.000 partícules de plàstic a cada ampolla d'aigua d'un litre. Per tant, a veure, això que són, que els plàstics són innocus i són, són que no comporten cap toxicitat. Avui, per exemple, hi ha aquest informe, és a dir, que aquí, clar, també tenen aquest component que genera alguna que perjudica d'alguna manera indirecta o directa a la salut.
Bueno, desconeixo aquest informe, la veritat no el coneixo. Normalment els plàstics que tenen un contacte alimentari,
sí,
estan testats especialment perquè no tinguin ni migracions de components orgànics o de qualsevol altra substància cap a l'aliment. Aquest material que s'ha passat, doncs no sé exactament quin tipus és, però bueno, jo per el que he vist és un polietilè. Llavors jo diria que no està, el problema no és tant que si el toquem o això tingui perill, sinó més a llarg plaç, no? Que és el problema, sobretot.
Torno a preguntar-li sobre els pellets. Per exemple, hi ha ampolles de plàstic que porten l'etiqueta que indica que són biodegradables. Això vol dir que sí, són realment biodegradables o que no s'han fet amb pellets de plàstic? O expliqui'm que aleshores d'aquesta
no, s'han fet igual amb pellets de plàstic, però de plàstic, per exemple, que tenen aquest comportament biodegradable o que inclús poden venir de fonts naturals. El que vol dir això és que en unes determinades condicions, per exemple, de temperatura o amb un compost, per exemple, doncs, aquests materials, com per exemple el PLA o d'altres, doncs, es descomposen en substàncies naturals i, per tant, això és el tema que vol dir biodegradable, no? Que en un temps curt de temps, en un temps reduït, no es degraden espontàniament i en materials que no són, o sigui, són naturals. Això seria el tema biodegradable.
Després hi ha altres ampolles que et diuen 100% reciclada, o sigui, que de plàstic, sí, reciclat. Això què és? Com es transforma aquesta ampolla que ja l'hem fet servir, la llancem, sí, per exemple, en un contenidor de plàstic, després la tornen a recuperar i tornen a fer una ampolla. Què fa? Que es desfà l'ampolla? O com tornes a fer una altra ampolla d'una ampolla usada?
Sí, vale. El primer pas és separar aquestes ampolles de la resta de plàstic que n'hi ha, vale?
Sí.
A partir d'aquí, el que es fa és recull, les ampolles es netegen,
sí,
es trituren i passen per un procés de temperatura i, bueno, i un procés per adequar-lo de nou al material a les condicions que ha de tenir, i en aquest procés s'assegura que qualsevol microorganisme, qualsevol contaminant, doncs desapareixi. I per tant, és possible a partir de les ampolles, aquestes transparents de PET, tornar a fer servir ampolles o tornar a fer fibra o d'altres tipus de materials. O sigui, això sí que és possible.
O sigui, que ens hem de creure que si posa l'ampolla 100% reciclada, d'ampolla reciclada, ens hem, sí, de creure que és així, que és real.
Actualment així és. Si realment, o sigui, actualment sí que n'hi ha en aquest material, en el PET, es pot transformar el 100% en un altre article reciclat. Clar, això durant un... no és indefinit, eh? Mm. Això... es pot fer unes quantes vegades, però no és indefinit. Amb el temps això es deteriora, òbviament.
Ja. Més enllà de les ampolles d'aigua, els pellets també, com vostè explicava, es fan servir per altres coses. Podem parlar de que tot el que veiem fet de plàstic, l'origen seria aquests pellets?
Bueno, n'hi ha alguns que provenen de pols, ¿vale? Que en lloc de tenir pellets tenim un pols. Mm. Però el 90-95% de tot el plàstic que es fa servir d'aquesta manera és en forma de pellet.
No sé si, Míriam Díaz, tens alguna última pregunta?
Sí,
perquè ara ja sabem els pellets per què serveixen, d'on sorgeixen i com es fan.
Perquè ell parla del PET, no? Que és,
sí,
aquest
que és un altre plàstic.
Polietilè, però hi hauria el PET, el PE i el PP, que seria el polipropilè, que són els tres, com, sí, tres tipus de plàstics. Quina diferència entre cadascun i quin és el majoritari, si és el PET? I sobretot el tema de la contaminació, no? De que puguin deixar anar partícules, si tots tres són segurs o n'hi ha algun que no sigui tant.
A veure, els que més se'n fan servir, efectivament, ja tenim d'altres, polietilè, poliestirè, polipropilè, PET i PVC. Aquests serien els cinc més consumits o més fabricats. Però advertit, en tot cas, pel que he vist, que pel plàstic que surava i tal, jo diria que és un polietilè, així, pel color que he vist a les imatges. Bé, En quant al PET, per exemple, o sigui, tots aquests que he mencionat i els que has esmentat de polipropilè, polietilè i PET es fabriquen igual a partir de pèl·lets. I, bueno, des del punt de vista del contacte alimentari, òbviament, aquí són organismes que asseguren que si aquests materials han d'anar en contacte alimentari, tenen que tenir una composició especial. Vull dir que han de tenir menys additius i menys substàncies afegides amb el propi material. I això assegura que no tinguem després migracions i durant el temps d'ús del material. No sé si m'he explicat.
Sí, sí, s'ha explicat perfectament. Doncs, Miguel Sánchez Soto, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat què és un pèl·let.
A vostès, moltes gràcies.
Gràcies, molt amable. Investigador,
bona tarda.
Gràcies. Investigador del Centre Català de Plàstics de la Universitat Politècnica.
Hola, sóc el Cristian Escrivà.
De Catalunya. Què tal, Cristian?
Hola, com esteu?
Bueno, molt bé, un aplaudiment per Cristian Escrivà. Que veig que vens acompanyat de Patrícia, de la teva parella, Patrícia Smith, la pastissera també. Patrícia Smith, sí.
La Patrícia i jo volem anunciar que des de la pastisseria Escrivà ens dedicarem a recollir tots els pèl·lets de plàstic de les platges de Galícia, oi, Patrícia?
Moltes pèl·lets, molt
pèl·lets. Penseu que hem arribat, a quants milions hem arribat a calcular?
Mil milions,
ha dit.
Mil milions
de boletes. Els recollirem tots. Tenim moltes ganes, molta il·lusió, perquè aquests pèl·lets els convertirem en pastissos de pèl·lets.
Pèl·lets de plàstic, no, però no de pur espant.
No, de pur espant no. Penseu que hi ha tanta quantitat de microplàstics al menjar, que la gent ens demana pastissos de plàstic.
Sí, pèl·lets de plàstic, molt plàstic, milers de milions de pèl·lets.
Però de plàstic, sí, però de por espan, no?
No, por espan, no.
El futur és plàstic comestible. De cara a la Pasqua, la gent podrà triar entre les diferents varietats de mona, però seran mona PVC, mona metacrilat, mona de vinil, mona de polietilè, mona de poliestirè,
però no de por espan.
Escolteu, Cristian, Patrícia, de por espan, Cristian, Patrícia, no marxeu perquè
en
dos minuts Maria Xinxó portarà, ens explicarà a qui els hi ha tocat la joia que es va introduir en els cortells de nates.
Ja. Els afortunats,
que això no
és idea nostra, tu, no cal que en parleu d'això. No, és que, escolta, canvieu de tema, poseu música, parleu dels pèl·lets.
Però podeu donar el vostre punt de vista, no?
No, ens interessa això, vull dir, això és una idea.
Espereu un moment, preneu nota i ho comentem.
Que no és d'escrivà.
I que no són de por expand.
RAC 1. Si et falta temps per anar a comprar o bé prefereixes fer la teva comanda tranquil·lament des de casa o la feina, la web de compra online de Supermercat Plus Fresc et pot ser molt útil. Encomana els productes frescos que vulguis, fruita i verdura, carn, peix i tots els articles que necessitis. El nostre equip t'ho prepararà com a tu t'agrada i els repartidors t'ho porten a casa. Web de compra Plus Fresc. 22 anys al teu servei. Plusfresc.cat. Si circules per la C16, tenim bones notícies per tu. Mantenim els descomptes per als trams lateral i troncal de Sant Vicenç de Castellet i ampliem la franja horària bonificada perquè se'n puguin beneficiar més vehicles. Així que ja ho saps, a la C16 fes via i estalvia. Informa-te'n a territori.gencat.cat per una mobilitat més fàcil i més segura. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
Vine al circ històric Raluy de Rosa Raluy.
I descobreix els orígens del circ amb Kirko dins la carpa Raluy, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Instal·lat al Port Vell de Barcelona fins a l'11 de febrer. Històric Raluy, el circ de la teva vida.
Entrades a raluy.com.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
parlem amb Cristian Escrivà, amb
no,
Patrícia...
No, Òscar, aquest tema no és nostre. No, aquest tema no és nostre, no és de Escrivà.
Però podeu fer algun comentari al respecte?
Bueno, què vols que et digui? No, nosaltres ara estem ja...
Fas fins i tot joies.
Les... Sí, bueno, però, no, però aquest, en aquest cas en concret, això és de Vilafranca al Penedès, no és d'Escrivà, no és nostre.
De Piruleto, sí, però...
A veure, la setmana passada, Cristian, vam conèixer la iniciativa...
Ja ho sé, ja, estava aquí.
Sí,
ja ho sé, ja de què va.
D'una joieria de Vilafranca, que va amagar 10 joies dins el Tortell de Reis.
Bueno, sí, però no vam ser nosaltres, vale?
A banda de la figureta del rei i la fava, van amagar unes joies. I avui la Maria Sinxó ha volgut comprovar si realment hi havia joies. O no. I aquí els hi ha tocat la joia, cosa que vosaltres no heu fet, però ara la Maria sí que ens explicarà com ha anat la cosa.
Clar, recordem que entre els 5.000 tortells que van vendre les 5 pastisseries de Vilafranca involucrades en la campanya...
Nosaltres molt més, vam vendre 25.000.
No, ja m'ho imagino, ja, que n'hi havia molts. Però clar, hi havia joies o no hi havia joies en els escrivans?
És que la joia és el tortell.
No, però en aquest cas hi havia 10 joies amagades, 5 anells d'or amb una pedra de topaz i dos diamants...
N'hi havia de pistatxo?
I 5 braçalets d'or amb una placa que, a més a més, es pot gravar, de pistatxo, de nata, de massapà...
Aquesta no la meu, però Cristian, aquesta tendència que teniu alguns pastissers de fer els tortells amb pistatxo o croissants de pistatxo, trobo que costa molt, són molt pesats.
Sí.
Costa molt de pair, tu, jo. No, a mi no m'acaben de...
Sí, sí, sí. Bueno, i els de nata, què?
No, els de nata, perdona. Els de nata, no, els de nata és més eteri, és més... No, 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 es desfà la boca.
Sí. Els de pistatxo...
El de massapà.
Pistatxo,
també.
De verda, també.
Sí, no, clar.
Si vaig venir d'estar al de massapà. La nit de Reis vaig ser a l'Escrivà. Allà sí, que s'havia de tocar la campana
sí,
i tot.
Sí, sí, entrar i tota la història, sí, ja me'n recordo.
Molt xulo, molt xulo va ser. Teníeu, sí, escolta'm, teníeu ple.
A tope,
una cua.
A tope.
Una cua.
No es calen joies per omplir.
I tant, sí, sí, tant. Si arribes que les joies són els vostres tortells.
Sí, sí, és que ja ens ho has dit tres vegades, sí, però si pots estar atent al que ens explicava la Xinxa una mica, també t'ho agrairia, xato.
Si escoltant.
Que només estàs per tu.
No piguis a la taula, home.
El cas és que heu de saber que els tortells enjoiats de Vilafranca del Penedès van ser una autèntica sensació. Tots els que tenien un dels tortells enjoiats a casa, algú que havia anat en una d'aquestes 5 pastisseries, estaven més pendents que mai del que podia sortir.
Estaven pendents de la joia, no del pastís.
Aquest és el problema. Exacte. Aquest és el problema.
Sí,
no has de fotre una joia per
bueno, Cristian, per favor, home, per favor.
Jo perdoneu, perdoneu, i ara em sorprèn molt tot aquest tema. Jo ja fa dies que portem això amunt i avall. Jo això d'amagar joies, i no puc avui, ho he de dir. Això d'amagar les joies al torter és vulgar.
No.
És vulgar, i ho sento, mira, em sap greu, Xinxó, de veritat, ho trobo xabacà. No, és que a més aquestes joies es veu que són dolentes.
No, perquè són d'or i de diamants,
hora del que cago el moro, com es deia abans, si parleu l'expressió, s'ha dit tota la vida així, i tu les veus, i jo que hi entenc, jo sí, només en fotografia sé si és bona o no és bona aquesta joia.
Veus brillantet.
Clar, ja es veu.
Però si són
que
preciosos.
Que jo no val dos duros, no. Mira, les de l'avantguàrdia, dius, mira, encara les de l'avantguàrdia, encara, vull dir, perquè mira, les portes al compro oro i encara et donen alguna cosa, però amb aquestes joies dels tortells, això, bueno...
650 euros,
no, recordo, no recordo que l'avantguàrdia, no sé, que fes col·leccions de joies d'or, artesania, cosa més.
No eren del Tiffany's, però eren d'or, mira, algú et dona, però això és quin calla.
No, home, no. A banda de que són molt bonics, ja ho vam estar parlant l'altre dia, són anells. Bueno, perquè jo no tinc joies.
Has entrat mai a una joieria.
Sí que hi he entrat.
Per tu te'n lluert qualsevol cosa que brilla, ja us en lluert. Perquè, clar, no han vist mai.
Compra-lo barat.
No han vist, ho han vist a les pel·lícules, el Desayun en Tiffany. Que has vist Desayun en Tiffany?
Sí, sí. I també hi ha entrat a la joieria Tiffany's.
Ells, vosaltres veieu això, aquestes pel·lícules i veieu, mira, quina gràcia a l'Audrey Hepburn. Però clar, jo que he tocat.
No,
de petita,
que,
de cuna,
que,
de cuna.
Que has anat a joieries
bueno, de qualitat.
Clar, jo sé distingir una joia bona d'una cosa del clers, no? Sí. Que les nenes van als clers aquests, no?
El Bijo Brigitte.
Bueno, sí que van amb un cistellet i compres 800 anys.
La Montserrat, això de la bijuteria, això. Sí.
Bueno, escolti, que jo no tinc els diners que tens tu. No,
és que... Clar,
que treballem a
la Montserrat, quan es vol firar, se'n va al Cash & Converse.
Ara.
Clar, és que...
És un lloc... preciós per triar una joia.
Super,
molt romàntic.
Hi ha de tot, eh?
Si vols enamorar la teva parella i vols fer el pas, que li vols demanar la mà, el millor lloc és Cash & Converse.
Cash Converters.
Bueno, en Converters, és igual. I que tris.
Ara diré una cosa.
És un lloc...
Hi has d'anar cada setmana, perquè... canvien.
Hi ha gènere nou,
sí,
no?
Sí, sí. I pots trobar coses...
I coses clar, precioses.
Extraordinàries,
però, clar, la Montse és un perfil de persona que entra a una joieria i salten les alarmes. Clar, vull dir, clar... jo ho entenc, que no és fàcil. No, és fàcil entendre-hi.
Bueno, a veure si podem...
Ah, sí, ara no puc fer rèplica. Home, a veure... És que, clar, o sigui, em deixa aquí.
Bueno, és no que entraries
i et vigilarien. De qualsevol persona mínimament intel·ligent, perquè ataques a qualsevol persona que no és com
no,
tu, que som
si no
la majoria.
No,
jo t'ho dic.
No, no és tot suprem com
el personal. No.
A veure si podem escoltar algú, ni que sigui algú que li hagi tocat la joia.
Per exemple, a casa, el Pablo Sancho, el dia de Reis,
castellà,
els hi va tocar la grossa.
Va ser bonic perquè a la família hem estat amb Covid, amb grips, etc. i no ens hem pogut reunir tots fins al dia de Reis. I bé, el va portar la meva tieta de la pastisseria Caltrens i bé, bueno, vam fer moltes bromes sobre el tema de la joia, no? Perquè, bueno, aquí a Vilafranca doncs, ha estat molt comentat.
El que dèiem, tothom estava molt pendent de si tocava i en aquest cas doncs, els hi va tocar un dels braçalets.
Tu has de pensar, a Vilafranca devien llescar el tortell amb una...
Home, amb una cura, amb una cura.
Vigila! El nostre tortell, pensa una cosa, té una quantitat de nata. És impossible que
poguessin posar la joia.
Nata fresca, eh? Nata fresca.
Vull ara una polèmica, i a més vosaltres que sou pastissers.
Bueno, esclar, vull dir, què vols? I hem fet un programa de pastisseria a TV3 i tot. Digues, digues.
Sí, que per cert, el van retirar abans d'hora, va ser un èxit.
Bujaria la pastisseria.
Mira que TV3 no retira mai cap programa, mai. És igual, el programa ni que tingui menys 35 d'audiència.
Doncs està el 3K.
És igual. Però, no, home, clar, perquè el 3K...
Està el 3K
integral. Fins i tot posen l'armari de la Fred Rodríguez Picó.
Pujaria la pastisseria.
Però, cuida, quan estava a TV3 em posa la taquilla, perquè te la miris, vull dir, el 3K t'ho col·loquen tot. És el quarto dels mals endreixos. Però dit això, és l'únic programa que van treure, el teu, dels pocs?
Perquè hi havia tant d'èxit que es col·lapsava tot.
I tant. No, deia que hi ha una polèmica...
Patava el servidor.
Home, per favor. Home, una amiga que es diu Anna em deia que havia sentit que els tortells s'han de tallar amb tisores. Jo us pregunto, a casa com ho feu? Amb ganivet?
Ganivet.
No ho feu amb tisores? No, tisores. Sí, clac, trobes la cosa...
Ma mare havia arribat a tallar els tortells de Reis amb cuchillo eléctrico.
Jo sí que anava bé.
Quan es van posar de moda...
I decapitava el rei.
La meva mare treia el ganivet elèctric...
Però si és al revés.
Tallava el tortell amb el ganivet elèctric. I les coses com són...
Quedava bé.
Bueno, no se li trencava.
Igual que a casa. El ganivet elèctric anava amb una llargua, eh?
Home, i tant.
Amb una llargua.
La mare feia això. La sort que vam tenir, que no va tenir un mal dia, ens va tallar el cap a tots.
Mira, sort que a casa del Pablo Sancho... No van treure el ganivet elèctric.
La mare tallant el tortell. Bueno, potser no era tan... No feia tan soroll, el ganivet elèctric.
Però sí que no era el gall d'indi, això.
Però que no veus que així patava amb el rei?
No, ho feia perfecte. A més, quedava el tall perfecte.
Perfecte.
Net, un tall net.
Estan posant unes imatges fa estona al canal 24 hores.
A perro, perro frito.
Exacte.
En Corea del Sud ja no comeran perro, diu.
Sí, i estan posant les imatges de com en quina, com cuinaven els gossos.
Allò era gos?
Oh, i tant, era gos. Fa estona que el gos l'estan remenant.
Jo veia com unes porqueries, però no sabia.
Vos gos? Era gos?
El titular era Corea del Sud ja no comeran perro.
Ja no comeran perro.
Era com unos nuggets.
Igual. Bueno, Xinxó, va, arrenca.
Tornem als tortells. Hem de dir que sort que no van tallar-ho amb el ganivet elèctric a casa del Pablo Sancho, perquè el primer tall...
Ja
van notar, alguna
però
cosa.
Però qui s'ho va quedar?
Això és el que jo li vaig preguntar.
No estava adjudicat encara. O sigui, no, perquè comences a tallar i en plan, quin quiere este, no? Pues no estava com ben adjudicat, perquè és que, clar, va sortir en el tall ja.
I llavors no hi va haver-hi allò lluita de... Era per mi aquest tros de tortell, era el tros que volia.
No, perquè a més, com el tortell l'havia comprat, l'havia pagat la meva tieta, doncs ja vam decidir, per unanimitat, que es quedés ja la pulsera i no va haver cap tipus de disputa.
No hi va haver disputa, va quedar claríssim. Però, atenció, una altra de les guanyadores...
Un moment, què era?
Pulsera.
Un braçalet, el braçalet amb la placa.
D'or, eh?
D'or, valorat en 250 euros.
Sí, amigos.
Atenció, que hi ha una altra de les guanyadores, la Núria...
Per tant, poc cor.
Cabello, es diu.
Bueno, a veure...
Núria Cabello, de Vilafranca, no és parenta teva.
Vamos, ni de goña, de una família ahí.
A veure, què li va tocar a Núria Cabello?
La Núria també li va tocar el braçalet d'or i en aquest cas no va haver-hi dubte de per qui era.
Em va donar el tall a mi i el tallau, com que el vaig treure jo, és meu.
Ben fet.
Ningú es va queixar, eh?
No.
Hasta el meu marit es va emocionar, pobret, que deia, mira, veus que és bonic això que ha tocat? I mira, el dia que jo marxi, que se'l sortegin elles dues.
Ara, que té dues filles?
Sí, dues noies.
Veus? Doncs la Núria, la Núria Cabello té dues filles i quan, sí, quan diu que ella ja no hi sigui...
Que hi haurà el dia que no hi sigui.
Bueno, ja, ja dividiran el braçalet, que en tot cas la Núria té intenció de gravar la placa, per tant anirà a la joieria Moner, que és qui s'ha inventat aquesta campanya, molt bé, molt per gravar la placa. I m'ha sobtat bastant amb què el vol gravar.
Jo li deia a la nena de sí, de gravar-la, però no sé, llavors haurem d'anar allà amb el Montner i amb què. A mi em faria gràcia una M i una B, Montner i Bertran. Un és la joieria que van regalar les joies i Bertran és la pasteleria que ens fa els pastissos sempre.
I és on van comprar el tortell.
I on vam comprar el tortell, sí, maca, sí.
Preciós.
Tu no ho veus bé, això?
Home, jo posaria els inicials de les filles.
De les filles, no? Sí, jo també ho he pensat.
Jo encara quedo... em sorprèn que encara hi hagi gent que gravi coses perquè, clar, el que fa la gent és fer-se el tatuatge. Hem passat de gravar-te les joies a fer-te un tatuatge.
Però la Núria no m'ha semblat que portés tatuatge.
Mira, pensa una cosa. Si tu vols fer una cosa, una joia, com jo, mana, agafes un pastís dels nostres i fos la corona, que sigui una joia, una corona d'or de debò. No una polsareta, una anellera...
La corona pitjolla?
No, la corona de joia.
Ah, bé, entès, una corona amb xolla.
No es pot aguantar, això,
La corona, les piruletes...
Perquè una joia tan petita, tu estàs menjant el tortell, te la pots empassar, i després què, has d'anar buscant allà al lavabo?
No, de moment ningú se l'ha empassat. Hi ha hagut persones, he parlat també amb la Gena Moner, que és l'artífex d'aquesta iniciativa del tortell enjoiat, que m'ha explicat que hi ha hagut gent que ha passat per la joieria amb molta alegria perquè els havia tocat la joia.
D'aquí la Franca la coneixem i jo sé que hi ha gimnàsia amb la meva mà. Hi ha una senyora que està emocionada, ens ha fet una pila de petons i abraçades. Ha vingut a dir que havia sigut ella, que li havia tocat, que estava supercontenta i li hem dit que anava una miqueta grossa, que ens la deixés que li posaríem a mira, però no ens l'ha pogut deixar, que no se la vol treure. I diu, no, ja aniré amb cuidado, però no la vull deixar ara, que la vull ensenyar.
Perquè ella vol anar ensenyant a lluir aquest anell, clar que sí.
Tenim un tortell, en aquest cas, un tortell de Reis, que és de croissant.
Escolta, para un moment, para
ja.
Cristian, gràcies.
Porta xocolata blanca.
Gràcies.
Que algú vingui amb el ganivet elèctric.
Obrigat.
Amb unes piruletes.
Que algú vingui amb el ganivet elèctric perquè no podré resistir-ho, eh?
Obrigat.
L'altre que també...
Te'n recordes que hi havia aquells...
Però pot callar vostè també, ja?
Els elèctrics que hi havia dues fulles.
Sí, és que el de ma mare...
Anaven amunt i avall.
No, el de ma mare portava dues fulles.
Allà sí que tallava.
Resulta que aquesta senyora...
És el que li dic, que tallàvem a casa.
Aquesta senyora que ha fet 15 petons i abraçades a la joieria... És coneguda, la coneixien del poble, perquè a Vilafranca tothom es coneix.
A Vilafranca la coneixem i jo sabia que hi ha gimnàsia amb la meva mare i la meva àvia. A mi m'havia fet classe de petita, havia sigut professora meva. O sigui, sí, la, bueno, no sé si no tinc el telèfon ni res, vull dir, però la conec i sé qui és i bueno, se la saludem pel carrer, va, i ens preguntem què tal.
Professora de què? De què t'havia fet de classes?
No, és que era P5, pintàvem, no sé bé què fèiem, però era petita.
La gent era petita, però jo he trobat aquesta professora que li ha tocat la joia, l'anell, que és preciós, com dèiem abans. És l'Assumpció Bolet, diu que amb ella mai li ha tocat res de res, t'ha fet gràcia el cognom.
Home, apellido, Bolet.
Certament, ella està feliç de la vida amb el seu anell.
Tothom amb una expectativa molt gran. Això no tocarà, perquè, és clar, vull dir, tants tortells que han fet, hi havia unes escues majestuoses a totes les pastisseries. I bueno, un fill va tallar, va començar a tallar el tortell, talla un tall, no, dos no, surt un rei, un net el va agafar i va llepar, surt la fava, bueno, ja està. I a l'últim tall veiem un plàstic. Ai, l'anell! Bueno, no et pots imaginar l'alegria que hi va haver.
Oh, i tant, que me la puc imaginar, l'alegria que hi va haver.
I tant. Sí.
L'anell es va fer pregar, però al final va sortir.
I l'alegria que té la gent quan agafa un tortell.
Hòstia, Cristian, de veritat.
Cristian,
amb unes piruletes allà al voltant.
Piruletes, obrigat.
Perdona, Patrícia, però és que vas dient sense ton... És que es nota que no tens cap interès amb el que estem explicant, ni tu ni l'altre, perquè ens està fotent la xapa, aneu a la vostra rotlla... Tu estàs amb l'obrigado, que no saps ni el que dius.
Quin munt de petons.
I tu que fotem mal rotllo tota l'estona de la teva pastisseria.
Perquè fas riscat.
Hem d'acabar ja, va.
Tenim unes coses de mantega.
Va, que ja ens ha quedat clar, que els hi ha tocat, aquí no.
Aquests són
els que
han guanyat. El Pablo, la Núria, l'Assumpció, però us he de dir que almenys una casa de Vilafranca del Penedès... Ja acabo.
Fins a les 8 de la tarda.
Pel seu favor.
Ja acabo, però és que has de conèixer una cosa molt...
Però tens molt mal humor, Toni, perquè això és motiu d'alegria en moltes cases.
És molt magre, no, vale. És veritat.
Però també és motiu de disgust en moltes més cases que no els hi va tocar.
Pel seu favor.
És que, clar, si només pensem en els que els hi va tocar...
Ja...
Vols? La gent que es va comprar el
portell.
Però
això per Nadal és maco, perquè aquestes molt, festes, la gent pobra és com la pel·lícula que hi ha, el Plàcido.
Ponga un pobre
en su casa. És igual, també és maco, és maco.
Va haver-hi una casa de Vilafranca del Penedès que per uns instants van creure que tenien la joia, que els havia tocat l'anell, i en realitat era mentida.
Va.
I aquesta casa és d'una... persona d'aquí, de RAC1.
Ai.
Que és la casa de l'Anna Ballonesta.
No!
Anna!
Què
passa? Sí, no. Vosaltres veu comprar els tortells de les pastisseries, no?
Dos tortells, sí.
Estàveu tots pendents de si sortia o no sortia la joia.
Home, uns nervis allà a l'hora de tallar els tortells, que no vegis. Però vau aclarir abans per qui seria la joia en cas que sortís? No, per qui li sortís.
Clar, que li toqués el tall.
Clar. Però què va passar a casa de l'Anna Ballonesta? Doncs que la seva mare, l'Hortènsia, va decidir jugar una mica.
Se me ocurrió irme a la cocina... lavarme bien las manos y lavar un anillo que tenía puesto, de oro, digamos, muy bonito, así con dos piedrecitas, muy majo, y ya me entremezclé entre los comensales como pude. Entonces yo disimuladamente, donde lo quería poner, en el pastel que lo quería